Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Les noves autoritats de Síria prometen estabilitat i moderació mentre treballen per aportar certa normalitat a la vida de ciutadans. El nou govern de transició, presidit per l'islamista Mohamed al-Bashir, s'encarregarà de la gestió en principi fins al mes de març. Els islamistes també han anunciat càstigs per als torturadors del règim anterior i han difós fotos d'executats que han trobat a les presons perquè els puguen identificar els familiars. Tot plegat en un país dividit on s'intensifiquen els combats al nord entre milícies proturques i els kurds que controlen la zona, que ja haurien causat més de 200 morts en 3 dies. Els bombardejos costats d'Israel, mentrestant, han destruït la major part de la capacitat militar de l'exèrcit sirià. Netanyahu diu que volen impedir que les armes vagin a parar a jihadistes i alerta a les noves autoritats.
Ens anem acostant al Nadal.
I altres qüestions amb Marc Teixidor.
Negociació maritoniana a Brussel·les dels ministres d'Agricultura sobre el futur de la pesca d'arrossegament al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia bloquegen la proposta inicial que limita a 27 els dies de pesca a partir de l'any que ve. La proposta de la Comissió pretén garantir la sostenibilitat d'algunes espècies, però els qui s'hi oposen asseguren que el plantejament es basa en informes desactualitzats. La Generalitat també fa costat als pescadors i per això el director general de pesca, Antoni Espanya, s'ha desplaçat fins a Brussel·les.
És una invitació en tota regla a abandonar l'activitat per part del sector de la flota d'arrossegament i que en cap cas és acceptable.
Les empreses que tinguin previst aturar la seva activitat industrial hauran d'avisar en 9 mesos d'anticipació, segons la nova llei d'indústria que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres. A partir de la comunicació es crearà una taula de reindustrialització amb la participació de les empreses, el govern espanyol i autonòmic i els sindicats per minimitzar-ne l'impacte. El ministre Jordi Hereu ha explicat que també s'endureixen les condicions per a aquelles empreses que hagin rebut ajuts públics.
La llei contempla que aquelles empreses que hayan recibido subvenciones públicas superiores a 3 millones de euros en los últimos 5 años tengan que mantener su actividad y el empleo durante el periodo que establece la ley.
3 de cada 10 adults espanyols tenen un nivell baix en comprensió lectora, matemàtiques i resolució de problemes, i l'Estat se situa a la cua dels països de l'OCDE. Ho assegura l'informe que s'ha fet públic aquest dimarts després d'examinar 160.000 persones d'entre 16 i 65 anys de 31 països. En el cas de la comprensió lectora, els adults espanyols han obtingut una nota de 247 punts sobre 500, 13 punts menys que la mitjana de l'OCDE. El rànquing l'encapçala en Finlàndia, el Japó, Suècia i Noruega.
L'organització antinuclear japonesa Nihon Hidankyo alerta en rebre el Premi Nobel de la Pau a Oslo, que augmenta l'amenaça que s'acabi el tabú nuclear i insta el món a treballar per l'eliminació de les armes atòmiques. El guardó l'ha recollit el secretari general de l'organització, Terumi Tanaka, de 92 anys. En tenia 13 quan els Estats Units van llançar dues bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki, la seua ciutat. Homenatge al director Juan Antonio Bayona aquesta tarda al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona. El consistori li ha entregat la medalla d'or al mèrit cultural en reconeixement a la seva obra i talent per ser un dels cineastes més importants i internacionals del moment. El director de títols, com un monstre, ve a veure'm l'impossible i la societat de la neu, ha tingut paraules d'agraïment cap a la ciutat de Barcelona i cap al barri de la Trinitat que el va veure créixer.
Quizás de lo que más orgulloso me siento, ¿no? De las gentes de la Trinidad, ¿no? Que eran personas de origen muy humilde, muy diverso, de gente trabajadora, de gente muy trabajadora, ¿no? Si estoy hoy aquí, también es resultado de toda esa lucha por conseguir derechos en la salud, en la educación y en la cultura para todos.
Esports, el Girona ha quedat al llindar de l'eliminació a la Lliga de Campions de Futbol. Els gironins han perdut per la mínima a Montilivi davant del Liverpool 0-1 amb un gol de Salah de penal al minut 63. Michel Sánchez, l'entrenador del Girona, assegura que persistiran.
Con 4 partidos sin marcar, se nos ha hecho muy cuesta arriba todo. La palabra no es mala suerte, pero sí que esta Champions nos ha penalizado mucho porque el pequeño detalle marca mucho y somos unos novatos en esto y se nos han escapado puntos por ahí, crear la Champions ni mucho menos.
També jugats, entre d'altres, Atalanta 2, Madrid 3, amb la lesió muscular d'Mbappé, i Salzburg 0, Paris Saint-Germain 3.
I el Barça, per la seva banda, s'enfrontarà aquest dimecres a domicili al Borussia Dortmund amb retorn d'Araujo després de 5 mesos lesionat.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any, torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
i tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio i el musical El dia de la marmota des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si heu comentat que Barcelona acollirà una de les 7 primeres fàbriques europees d'intel·ligència artificial o que creixen les sancions a camioners per incomplir les restriccions en festiu. O potser heu parlat de l'endeutament personal i de les administracions públiques, que es veu que no para de créixer al país, també a França, Itàlia, la Gran Bretanya, on es freguen màxims històrics. Hem reservat la primera trucada a Nicola Schiere, que és investigadora especialitzada en deute públic i justícia financera de l'Observatori del Deute en la globalització. I ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre d'altres com aquesta del Domènec. Com podem saber si estem prenent una bona decisió? Quina és la millor manera de trobar aquell punt mig entre la confiança i la temeritat? La Mireia contesta, diu, jo deixo passar un temps raonable, depenent del tipus de decisió, això sí, mai en calent o immediatament. I una altra cosa, sempre consulto amb el coixí. Doncs 93-201-7474, salutacions als que ara posents esteu escoltant amb el cap reposant en el coixí. Que bé que s'està, és el millor moment del dia, eh? Et poses allà i deixes anar tota la carcanada que faci aquell relax. 93-201-7474 i atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. L'aigua corrent fa viure la gent.
Dites fites.
Makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Acabaret, Liza Minnelli i Joel Grey canten Els diners, aquests que fan girar el món i que cada cop se necessiten més per arribar a finals de mes. I ens afecta a nosaltres i també als estats, perquè l'endeutament de les administracions públiques no para de créixer. I no és exclusiu del nostre país. A França, Itàlia, la Gran Bretanya també frega màxims històrics. Un alt nivell d'endeutament que encén moltes alarmes a Europa. De seguir així, cap on ens dirigim? Nicola Scherer és investigadora especialitzada en justícia financera de l'Observatori del Deute en la Globalització. Nicola, bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bona nit.
Cap on ens dirigim tan endeutats?
Jo diria que estem com en un moment màxim d'endeutament també al nivell global, però sí que crec que mereix una atenció especial tot el tema del deute públic, no? Pues tenim un moment en què s'està parlant de lo que és l'impacte de les retallades i és bastant central ara aquesta temàtica.
Uh-huh. Com ens pot acabar afectant tot això?
D'una altra vegada podríem patir el que són les retallades en sectors bàsiques i essencials, com és la salut, l'educació, les pensions, i de que la qualitat dels serveis públics sí que estan en hac una altra vegada.
O sigui, aquest fort endeutament podria acabar amb noves retallades com la IASCA ja hi va haver el 2008?
Exactament. De fet, ja està escrit bàsicament aquesta senda, aquest document està enviat ja el 15 d'octubre a la Comissió Europea i es proposa que en els propers dos anys, tres anys així, s'enfoca més en augmentar els ingressos a través d'una fiscalitat, recaudar més diners per no retallar, però sí que al final, 2027-2028, sí que tornarem a més retallades més fortes. Llavors, això és ja un escenari real. Llavors, aquí hi ha una diferència molt gran entre la realitat de les llars i el que té la capacitat d'un estat endeutar-se. A nivell internacional, un govern pot emetre deute sobirà i financiar-se les seves despeses. Llavors, en realitat, si és un govern que té una credibilitat, que sempre pot seguir endeutant-se, pot no passar absolutament res, perquè és el que està passant ara mateix, és que l'augment del deute s'està transformant en un deute perpetu. Es refinancien els governs. Una llar, una família, no pot fer això. Té un màxim de deute per poder pagar el seu pis, etc., que té depèn dels seus ingressos. Un estat no, perquè el món financer a una família no dona, però a un estat sí que dona molt de diners i pot seguir endeutant-se i no passa res fins que algú digui que això sí que ara es creu.
Clar, perquè són els que haurien de donar exemple, no?
Exacte. De fet, aquest alt nivell d'endeutament públic no és una cosa nova, és engrossat per les despeses d'emergència que l'Estat havia de fer per respondre a la pandèmia, però també a la crisi del cost de la vida per les pujades de preus energètiques, però en realitat ve de molt lluny i va molt relacionat amb el rescat de la banca privada després de la crisi financera 2018, on càlculs diuen que des de les arques públiques ens hem gastat entre 70 i 90.000 milions d'euros en el rescat de la banca privada.
I la banca privada està tornant aquests diners?
Des d'un punt de vista de justícia financera social, sí, però no ho estan fent-ho. No n'hi havia aquesta demanda de retornar aquests diners. El que sí és important, o el que sí que és interessant, diria jo, és en el debat recent sobre una reforma fiscal. Aquests impostos extraordinaris als beneficis de la banca sí que s'han mantingut i això sí que és una cosa que des de la ciutadania podem demanar als governs que es faci unes regles fiscals, una recaudació de diners per part de l'economia d'on més diners n'hi ha. O sigui, els bancs i les energètiques ara han tingut beneficis extraordinaris i volem que ahir es treu el diners que paguen i que no es paga a través de les retallades dels serveis públics nostres. Això són factors extraordinaris de crisi, però també hi ha causes estructurals. Vol dir que el propi sistema financer internacional està basat en el deute com el gran motor i el gran benefici o el gran negoci de moltes, moltes, moltes actores que participen en el món financer que guanyen a través del deute i de la recaptació del deute.
D'anar refinançant aquest deute.
Sí, això és un dels grans negocis per tots els que són fons d'inversió, BlackRock, etc., que compren bonus governamentals i després especulen, venden, revenden, i es fa com molt, 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 molt diners amb aquesta especulació del deute sobirà dels estats.
L'endeutament de les administracions públiques no para de créixer i no és exclusiu del nostre país. N'hem parlat uns minuts amb Nicola Scherer, investigadora especialitzada en justícia financera de l'Observatori del Deute i la Globalització. No sé si estàs gaire endeutada personalment, Nicola.
No, per sort no.
Doncs mira, tant de bo que els governs també ho miressin així, no? Nicola.
Bueno, pues moltíssimes gràcies per la invitació.
Igualment.
I un plaer estar amb tu aquesta nit.
Igualment. Bona nit i endavant.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maira Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí i Oriol Fidalgo. I abans de continuar, tot aquest equip voldria donar-vos les gràcies per les dades d'audiència d'aquest darrer EGM que hem conegut aquest dimarts. Estem d'enhorabona, som 58.000 oients a aquesta hora, 3.000 més que l'any passat. Mira com puja el coet, mira'l, mira'l. Tanquem el 2024, atenció, amb 1% més d'audiència que el 2023, a la nit dels ignorants, i si ho agafem entorn dels 4 anys darrers, és a dir, post-pandèmia, hem crescut un 38%, i aquesta xifra és la del nombre de temporades d'aquest programa incombustible que continua a l'alça. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ara ja surt tota la traca, eh? Molt bé, més, més... I ara hi ha una nota de veu de la Francesca de Riudecols.
Jo el bisofrit es feia servir per molta cosa. Per la càrnica, pel peix i tot, ho posaven amb aigua i una miqueta controlat. Això jo no ho sé. Però jo sí que sé per la bodega, que jo em vaig criar, que teníem els bolcolls grans del vi, no?, que ho portaven, i quan se't feia un vi agre, normalment era de baixa graduació, de 12 graus, de 13, i se't podien tornar agres. Llavors això s'hi posava lloquet, que era una tira de sofre, i això era compacte, no? Se tallava un tros i es penjava amb el filferro, es posava dintre, s'encenia, es posava dintre, i si s'apagava és que el vi era agre. Bueno, pues, llavors s'hi posava una bosseta que feies com una cabasseta d'alls, allò lligadet, lligat, i també amb el filferro es posava dintre. Després d'això ho tornaves a provar, es tornava a posar el lluquet, i si el lluquet cremava, és que el vi ja no estava agre.
Gràcies, Francesca. Ahir es va demanar pels bisulfits, es va venir a dir que és un tema químic, però no es va explicar exactament una mica el component, la base, i així, per fer-ho entenedor, si hi ha algú que pogués explicar què són els bisulfits, ho agrairíem. I ara n'hi ha una del Sergi de Manresa.
Quan un perd la vergonya, la pot recuperar?
Ah, doncs no sé què li podríem dir. Es pot, d'alguna manera, refer una persona després d'haver perdut la vergonya? No sé com enfocar-ho, això. Si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservada l'Anna de Puigcerdà. Vol escoltar Té per dos amb Núria Feliu.
Tu i jo, res més que això, no hi ha ningú, tan sols jo i tu. I un té per dos, un té tot amorós. Tot i silenci, ningú no ens destorba. Si em parles o et parlo, ningú no ens escolta. I em prens entre els braços i et torno cada petó. Tu i jo, res més que això, no hi ha ningú. Tan sols jo i tu, i un té per dos, quin té més amorós. Cada dia que vull vostè per mi, sempre junts, que dolç que és viure així.
Una excel·lent adaptació catalana de T for Two, icònica peça del 25 del musical No, No, Nanette, avui tot un estàndard del jazz. Aquest el va compondre Vincent Newman, amb lletra d'Irving César, es va estrenar a Chicago, però es va consolidar al Globe Theater de Nova York. Ha estat versionada per grans, Conard, Taptum, el Tommy Dorsey o Doris Day. I Núria Feliu la va incloure al seu repertori el 73, el disc Té per Tots, amb versions catalanes de cançons extretes de musicals i música swing, totes adaptades al català per Josep Maria Andreu. Per Feliu, Feliu va contribuir amb aquestes cançons doncs a la gran difusió dels estàndards nord-americans en la nostra llengua. Té per dos l'ha escollit l'Anna de Puigcerdà. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. L'Anna és una apassionada de la música, fins a un nivell que m'ha encantat. Diu que hi van a fer-se una ressonància i que li van posar música clàssica, jazz, i que s'ho va passar d'allò més bé, li encantava. Saber gaudir de la música en tots els àmbits, i tant, Anna. Ja arriba la neu i el fred al Pirineu, m'explicava que va anar una miqueta, però és d'aquesta neu que marxa. Ella no ha practicat mai esquí, però sí patinatge sobre gel. De fet, el seu fill ha estat un gran jugador d'hoquei gel, ara és entrenador, i té dos nets que juguen la mar de bé. També li agrada molt el teatre. L'última vegada que vam parlar amb ella estava a punt de veure Maricel. Diu que ara el que li faria il·lusió és anar a veure Joan Pera, que està fent un sogre de lloguer al Teatre Goya. D'aquí una estona, l'escolteu, ignorants.
Gràcies, Pau. Línies obertes, no tenim cap trucada ara. Si algú vol aprofitar, és un bon moment. Si, això sí, hi ha una pregunta o una resposta, què és la base?
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148. Sitting on a bench waiting for the teco
guacamole. La carne con frijole. La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir. Y vamos a comer a lo
de Beto que nos hizo guacamole. Que de sobte diguis... Torno a sentir el gust del pernil.
Sí, ara ho ha dit vostè.
Doncs ha de fer una festa, el dia que torni de sobte, que s'estigui menjant, sí. Per exemple, un braç de gitano, un tortell de nata.
M'encanta.
Allà tan a gust,
això
amb aquella nata de pastisseria. Doncs, Paquita, confiem que tornarà. Tornarà, ens ho dirà, però, si torna el gust.
I tant que sí, i tant. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. M'ha tornat. Tot això m'encanta.
La nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
Doncs precisament aviat, en breu, parlarem sobre un avenç han trobat per aconseguir retornar al gust les persones que el van perdre amb la concebuda Covid. I ens agradarà recuperar la Paquita, si és possible, de premiar, perquè ens expliqui si li ha tornat. I alhora, doncs, amb la doctora especialista en aquesta secció perquè ens porti l'última hora. Gràcies als investigadors, a tot l'equip sanitari que fa els possibles per retornar aquest bé tan preuat, que és el trobar-se bé. Anem a la Palma de Cervelló. Eulàlia, bona nit.
Bona nit i bona hora, Xavier, i tots els ignorants.
Allà.
Escolta, mira, que la setmana passada, em sembla que era dijous, de la setmana passada, va haver-hi una senyora que preguntava que quan s'incinerava una persona, a veure si és que quedava algun trosset d'os o alguna cosa, no sé si és que ja ha tingut la resposta.
Ha contestat un oient dient que no queda res, que ho rosteixen no. Tot.
Queda cendres, sí, per això, com que jo vaig fer amb el meu pare també, doncs vull dir, sí, que no queda res. Donen el que és la persona i es veu que la fusta de la, diguéssim, de la caixa se'n va per un altre puesto, però no només et donen el que és el que era la persona.
És a dir, el taüt no l'acaben cremant ni incinerant?
Sí,
també,
tant.
També.
Sí, em va impressionar moltíssim, perquè pensa que és quan obren aquell forat, com veus aquella foguerdera, jo dic, oi, Déu meu, el meu és... pare, que sempre deia que el volia que el cremessin. No sé com tenen aquesta cosa. Més val que t'enterrin tal com Déu mana i s'ha acabat.
És a dir, vas veure l'entrada del taüt al forn?
Sí, entre tots, sencer.
I es pot veure, això?
Sí, i tant, jo, que nosaltres ho vam veure,
o sigui,
aquí,
és com el darrer,
les Roques Blanques.
És com el darrer comiat, no?, el darrer
exactament,
de tots.
Exactament, sí, i tant, i tant. I és... Hi havia molts allà, n'hi havia molts, que també hi eren detreguts, però aquells no els, de moment no els van posar. Mm. Nosaltres érem els unifamiliars que hi havíem allà, que els vam anar a acompanyar, yeah. I llavors ja van posar el nostre.
I és una boca de forn, no?
Oh, sí, però una boca de forn terrible, eh? Que es pensa que són unes flamarades,
a mi m'ha impressionat moltíssim, una mica
i després aquest soroll que se sent, escolta'm,
una flamarada de...
És de bo, per això et dic que no, des cap d'uns dies ens van portar a casa a les cendres, i jo vaig pensar, Déu meu senyor, el meu pare, que feia la vora 2 metres, i que només aquesta bossa era bastant grossa, eh? Era grossa. És que aquest dia, com que vaig sentir que la Sílvia Coppola, sí, entrevistava aquell doctor diumenge,
sí,
i deia que les cendres no pesaven més de 3 quilos. Jo penso, no, doncs em sembla que el papa 3 quilos no els feia allò, eh? Perquè sí que era una bossa bastant gran, eh?
Clar, com,
llavors,
com,
acabem,
com acabem? Com acabem?
Si vols una cosa que sí que diguéssim d'aquestes que són, que es fan...
Sí, Eulàlia,
mana,
com acabem, eh?
Sí, ben cert.
Amb una bossa...
Però és la vida.
Amb un munyot de cendres.
De fet, si t'enterrà el forat, poder no hi hauria puesto, eh? Perquè ja són molta colla. Però quan fan una intenció de que si jo a casa meva ningú havia sentit dir mai això, però mira, el meu pare va començar, el meu pare era caçador... que ell havia fet la vida al bosc i que volia anar allà on havia estat millor i que havia disfrutat tant. I no, jo li vaig dir, sí, si vos ho voleu, ho fem, eh? Vos mateix. Doncs sí, quan va ser el dia ho vam fer-ho. I ja li dic, i tot ecològic, eh?
Sí, sí.
La caixa, el que donen, tot és ecològic, eh?
Vés a saber si algun dia no li vareu dir que també ho explicaríeu a la nit dels ignorants.
No, ell ja sabia que l'escoltava a la nit dels ignorants, ja, perquè jo de vegades li deia coses. Mam, papa, mira, avui hem parlat aquests, i hem dit això i això i això altre, i em deia, més valdria que dormissis. Però ara sí que dormo, això ja que m'adormo, i penso, ara no sé si on ja ho han dit o no ho han dit.
Doncs queda dit. Eulàlia, et deixo que tenim gent.
Doncs vinga,
abraçada.
Bona nit. Bueno, i si no ens sentim, bones festes.
Igualment.
Adéu-siau,
bona nit. De la Palma de Cervelló, Manresa, Felisa, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Bé, us volia felicitar per l'audiència que ha pujat a Catalunya Ràdio.
Igualment, sí.
Vull dir, em considero que sóc una de les moltes mils persones que fa que això hagi pujat.
I tant, és una família.
M'adormo amb Catalunya Ràdio i em desperto amb Catalunya Ràdio.
Això és molt important.
Sí, perquè tinc el ràdio despertador aquí, que el tinc posat a les 8 i se m'engega amb música, no amb el sirena de despertar, amb música de Catalunya Ràdio. És bueno, música, el que hi hagi. No?
És arrel de fidelitat.
Sí, molta. Escolta, un parell o tres de coses vull comentar. Jo vaig intentar un dia de la setmana passada, potser era dijous, que si era dijous era la vigília de la Constitució, que no hi va haver manera de que no em van contestar. No em van respondre, no em van agafar el telèfon.
On dius que vas trucar?
Aquí, a Catalunya, de 12:45 a 1, quasi bé.
I quin dia dius que era?
Jo crec que era dijous.
Dijous passat, que teníem en directe l'especial de teatre, no?
Ah, potser sí.
Ah, no, dijous feien festa.
No.
Dijous la vigília de...
Ah, vau fer festa.
Clar.
Escolta, quin dia teníeu el Daniel Anglès?
El dimecres.
Doncs aquest dia.
Aquest dia.
Aquest dia no vaig poder connectar amb vosaltres.
Potser estava molt ocupat.
Bueno, segur, perquè ho vaig provar a partir de 12:45 i quan van ser l'una menys, sigui, ho vaig deixar córrer, perquè dic,
clar,
ara ja donen allò els 5 minuts de notícies o tal. A més, bueno, dues coses. Aquell dia... que hi havia que teníeu el Daniel Anglès en
directe. Correcte.
Bueno, jo m'hauria agradat molt poder entrar, perquè tinc entrades per anar-lo a veure el dia 10 de gener que ve a Manresa.
Ah, molt bé, li hauria agradat. Sí, sí.
Sí. Vull dir, tinc entrades per anar, ja et dic, ve el Cursal, que és el teatre que jo un dia et vaig proposar que m'agradaria que es fes
la trobada.
La celebració o trobada de l'any que ve.
Molt bé. Felisa, doncs sentim-la el que ens expliques i t'enviem una abraçada.
Molt bé, igualment.
Que vagi bé, bona nit.
Escolta.
Sí.
Un segon. Un saludo per la Montse, amiga de Manresa, que m'està parlant del programa aquest migdia.
Molt bé, doncs per ella va.
Molt bé, bona gràcies, bona nit.
Anirem de Manresa cap a la Granada del Penedès. Claudina, bona nit.
Hola, bona nit. Aviam. Doncs això de perquè els bancs no van tornar els diners que els hi van deixar per la crisi del 2008. És que els governs, els polítics, els governs, no els hi van fer firmar per escrit un contracte com havien de tornar-los, en quines condicions, en quant de temps. Com que no els hi van fer firmar res, doncs no tenen per què tornar-ho. El mateix que els bancs fan amb nosaltres, no els hi van fer amb ells, els polítics, els governs, m'entens? Si els haguessin fet fer un contracte per escrit, hi han hagut de tornar-ho, aquests diners.
I com ho sabeu, això?
Ho van dir una... Que, o sigui, els qui ho va dir un especialista, no?, en tot això de diner, un economista, ho va explicar, que havien d'haver fet firmar, si no fas per escrit, però no tens que tornar res. I no els hi van deixar, i ja ho tornaran, ja ho tornaran, com que no constava enlloc per escrit, doncs ja està. Que suposo que ja els hi anava bé tant amb els bancs com amb els polítics. Vull dir, tot es té que fer amb un contracte per escrit i llavors es té que tornar, si no, amb els directius, amb els presidents els haguessin fet firmar, els deixem tant, però ho teniu que tornar en tant de temps i tant, doncs ho haguessin hagut de tornar, però com que no van firmar res, doncs ja està. Poc o molt van tornar, però poca cosa. No, ja està, doncs.
Claudina, bona nit.
Bona nit.
Baixarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc, mor el foc a la nit freda, cantarem una cançó, la, 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 visca el dia, la, 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 bona nit. Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc. Pujarem dalt dels cims amb el cor alegre, baixarem a les valls quan es faci fosc.
Ben segur que més d'un oient dels que ara ens escolteu coneixeu molt bé aquest Pujarem dalt dels cims de Santi Riera Subirachs, músic de Sant Julià de Vilatorta, ja traspassat, autor d'aquest clàssic dels moviments excursionistes de Catalunya. Avui dimecres, dia 11, és el Dia Internacional de les Muntanyes, les mateixes que cobreixen el 22% de la superfície terrestre del món. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Les muntanyes són la llar aproximadament de 915 milions de persones, el 13% de la població mundial. L'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir declarar aquest dia per crear consciència de la importància de les muntanyes per la vida i per assenyalar les oportunitats i les limitacions del desenvolupament sostenible d'aquestes àrees.
Quin so hi deu bé ara a les muntanyes d'aquí a aquesta hora? Més o menys. Del silenci de les muntanyes a la lluminositat del cabaret. Heu estat gaire amants del cabaret. Aquest dijous ens visitarà la convidada del mes, que és tot una estrella del cabaret, figura emblemàtica del món de l'espectacle, especialment reconeguda per la seva destacada trajectòria al Molino de Barcelona.
Merche Mar va destacar per la seva carisma i agudesa dialèctica i va tenir espectadors il·lustres com Picasso, Fellini i Dalí. Admiradora d'artistes com Escamillo, Johnson i la Bella Dorito, la Bella Dorita es va convertir en la darrera estrella del Molino.
Merche Mar no s'ha casat mai ni ha tingut fills i segueix sent una presència destacada, testimoni de resiliència i passió per l'espectacle.
La convidada del mes.
Serà aquest dijous i ens agradaria saber què li voleu preguntar.
Al Miquel de Cervera li pregunta què li diria a una persona jove que vol dedicar-se al món de l'espectacle. La Trini vol saber quin és el seu tipus d'home i la Gemma li fa aquesta pregunta relacionada amb la infància.
Què va ser el millor i el pitjor de la seva estada en una escola de monges?
Ah, doncs sí, interessant això. A mi m'ha cridat molt l'atenció aquella de si té Satisfyer.
També ens han arribat un parell de preguntes més. La Dori d'Alp, què en pensa del pecat? I el Manel de Lleida vol saber si és gaire diferent al públic català de l'espanyol.
Doncs tot això, aquest dijous, ja sabeu que un dia al mes doncs tenim una personalitat, per dir-ho així, i ens podeu fer arribar les vostres preguntes a través del correu ignorants@catradio.cat, a les xarxes i a la bústia, al 667-220-48, un telèfon, recomanem de tenir-lo perquè aquí podeu vehicular qualsevol inquietud, des de reservar-se una música a una pregunta per la Merche o una pregunta general pel programa. I ara, moment de regalar una invitació doble per Maricel. Heu vist, Maricel, quantes vegades? Quantes tu, Aina?
Cap.
Cap, home. Això ja és l'últim cop que es fa, aquesta, eh?
Doncs segurament em quedaré sense.
En sèrio? Deixaràs passar? Sí? És un espectacle dels millors, l'altre dia ho deien, la Sílvia i el Dani. És potser el musical per excel·lència del país. Però no t'acaba de...
Mils musicals...
Això passa, hi ha gent que no els acaben de fer el pes. Bé, doncs ara regalarem una invitació del Pla de Manicel entre tots els que heu participat, que ja teniu el vostre personatge definit, al pessebre vivent virtual de la nit dels ignorants. I quants participants dius que hem rebut?
Doncs 32.
32. De l'1 al 32 vol dir que he de triar un número.
Ah, exacte, ets
doncs
la mà innocent.
Doncs ho faré amb aquest moviment de sapa. Serà el número 8.
El 8 és la Carmeta de Sants.
Carmeta, qui te l'havia de dir? Imagina't, ara ella està al llit i diu, què està passant ara aquí?
He sentit el meu nom a la ràdio.
Carmeta, amb qui aniràs? Amb qui aniràs a veure Maricel? Ja ens trucaràs i ens ho dius. Molt bé, anem ara cap al Pou, a veure què hi trobem.
Doncs mira, anem cap a Bellvís, perquè la Lola ens fa una pregunta sobre el seminari de Terrassa.
Des de quan hi ha els seminaris diocesans a Terrassa?
Per cert, volem donar les gràcies a la companyia de Goll de Gom per la gentilesa de brindar-nos aquesta doble invitació. I el seminari de Terrassa, dit exactament, el seminari, que en sabem? Hi ha algú? 93-201-7474, línies obertes, ara mateix.
Les biografies que no t'explicarà ningú més que en Peyu, en Jair i la Neus. No emeses mai per Antena. El Búnquer Confidencial, un llibre que val més adquirir abans que el treguin de circulació. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya Ràdio.
I ara entrem al búnquer.
És que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat. Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
No hi ha feina per tot l'any i estan estirant subvencions. Estan estirant. Els arqueòlegs de Catalunya
estan estirant subvencions.
Dels més ben pagats. Arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
Tots. I allò d'Empúries s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
Que ho acabi.
Que ho acabi.
I allò convertim-ho en xalès per francesos.
Exacte. S'acaba. És el turisme que volem.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Preguntes per sucar i pa, amb Domènec Sobirà.
Sí, perquè com podem saber si estem prenent una bona decisió? Quina és la millor manera de trobar aquell punt mig entre la confiança i la temeritat?
Bona nit.
Com sabem com prendre bones decisions? M'ho pregunto sentint aquella vella sentència que diu que la vida va de prendre decisions, que la nostra trajectòria és un cúmul de decisions. És clar que en un període de temps tan llarg de decisions n'hi hauran de bones i de dolentes, però la intenció inicial sempre serà prendre una bona decisió. O potser no. Potser alguna vegada n'heu pres una sabent que no era la bona opció? I tot i així heu tirat endavant? Alguna cosa molt poderosa us devia empènyer, segur. Però tornant a la voluntat de prendre bones decisions, com ho fem? Quin mètode seguim? Sou racionals i analitzeu les opcions i la finalitat i opteu pel més segur i eficient? O influeix la intuïció? Aquella impressió que teniu que no sabeu ben bé per què és millor triar aquella altra opció? Es podria dir que mana el cor en algun cas? O potser us angoixa prendre gaire decisions i preferiu tenir altres persones properes com a referents i una mica allò deixar-vos portar? A l'altra banda, hi ha el que no accepta només les opcions que se li han presentat al davant, sinó que busca activament altres alternatives. Vosaltres, com preneu les decisions i com sabeu que esteu prenent una bona decisió?
Una resposta que ja l'hem comentat abans és de, sobretot, no precipitar-se, deixar-la reposar i, sobretot, això de consultar-ho amb el coixí, que sempre va molt bé, eh? Aquell consell del pare, no, nen, vés a dormir, que demà ho veuràs tot d'una altra manera. I és ben veritat, en el cas del relax, això ho explica el doctor Estivill també, el fet de carregar la pila del cervell dormint 8 hores fa que tinguis un potencial que et permeti aprofundir molt més en el que seria una bona decisió, no? Anem a Santa Perpètua de Mogoda. Arcadi, bona nit.
Hola, bona nit, ben retrobats.
Igualment.
I aviam, per l'avançada, que no m'hagis de tallar, unes bones festes a tots i ben retrobats.
Igualment.
Aviam, com li dic a l'Aina, que us posi un comentari sobre el bisulfí, que tenies bastanta intriga aquest dia.
Sí.
El producte, això és un producte químic additiu que s'usava bastant amb l'alimentació de bastant temps. I és que, com moltes d'aquestes coses, són per millorar el producte, per la conservació, per la presència, però també té el risc de que si es feia servir amb excés, amb diferent quantitat, podia ser perjudicial. Però s'ha fet servir en molts productes, des de les carns, perquè tinguessin més bona presència, i les llegums, també que deixin allò que dèiem, les llegums més presentables, amb la vista. És per preservar la vista del producte. Però era allò controlat per sanitat, però aconsellat amb unes dosis que va arribar un moment, que ara ja no recordo bé, que fa temps que estic fora del cosa, que em sembla que van arribar a prohibir, però pensa que les indústries alimentàries busquen uns substitutius sempre perquè el gènere s'aguanti, tinguin bona vista i presència i es percebi així, només això.
Magnífic.
I llavors, si em permets recordar-te una cosa, has fet una pregunta que li pugui fer, i s'ha saludat a tots i recordo la presència, que jo quasi ben vaig despedir de vosaltres a l'especial trobada que vam fer al teu poble amb la sardinada, que ja ens vam poder conèixer, amb el Joan de
Vallcarca,
de Vallcarca. Ell estava molt amoïnat, no, estava més molt atrafegat fent moltes fotografies, vam parlar poca estona per les coses del Ritz, de la seva estada treballant al Ritz. I ara he estat llegint un llibre que te'n suggereixo, si algun dia et convé, portar com a convidat el Jordi Puntí, avui que s'ha fet el dia de l'Òmnium, que va ser premi, un llibre sobre la vida d'en Xavier Cugat. No t'ha parlat mai de les estades que va tindre en Xavier Cugat en el Ritz?
Em sembla que el Joan ho ha explicat alguna nit aquí.
Bé, que ha donat la coincidència que sempre quan l'he escoltat han parlat d'altres personatges famosos del cine,
sí,
d'Amèrica, del Hollywood. Bé, que era una suggerència, a part que tota la vida d'en Cugat era prou espectacular i molt l'estada que va fer aquí.
I el Jordi Puntí, l'hem entrevistat, el Jordi, per aquest llibre.
Sí, ho heu entrevistat. És que jo estic content, ja que ara a vegades em canvien les costums i així, no els he seguit tant, i més esporàdicament, i com que a vegades hi ha la dificultat de passar la línia que esteu tan ocupats, i això.
D'acord.
Vale.
Gràcies, Arcadi. Adéu-siau, bona nit.
Bones festes, i has fet el curset de sardanes...
Doncs ho tinc pendent.
Ui, que se't passarà l'arròs.
Sí, espero que hi arribi el moment. Gràcies, bona nit.
Vinga, bones festes.
Anirem ara a Madrid. Gastón Varela, bona nit.
Bona nit, Xavier, bona nit a tu i a tots els signarans. Què
tal? Molt bé, fa tan fred també per aquí?
Bueno, fa un fred que pela, Fa molt, molt, molt fred. I ara diuen que este cap de setmana ja arribem a los menos 2 graus, O sigui que tela marinera.
Tela marinera.
Sí. I jo, mira, jo volia fer una mica de corresponsal avui, de com se diu, la rana Gustavo,
Sí.
Però volia... Mira, tinc una sorpresa aquí. Espera un moment, espera.
Xavier, què tal?
Oh, Remei.
Com estem? bueno, estem aquí, esperem en Josep,
Xavier, què tal?
Escolta'm, aquí ha fet forroll aquesta trobada,
Bueno, escolta, clar, vam conèixer allà amb en Gastón, que sí, Gastón, sí. I bueno, allò vam dir, vam creuar els telèfons i tot, i bueno, i hem quedat, tu.
Ara sou a Madrid, doncs.
Sí, he vingut a Madrid a fer-li aquí una visita a en Gastón i a la seva dona, que són molt bona gent, i escolta, fantàstic, que sí, Remei? Sí, Xavier, bueno, ha estat un increïble això,
Josep, Remei, deixeu-me dir que més d'un oient ens diu que us enveja.
Ah, sí? Bueno, no sé per què ens envejaran.
Per la marxa que porteu, per la vitalitat.
Hombre, sí, cap amunt i cap avall tot el dia. Bueno, ara a Madrid, tu, aquí de visita en Gastón. Així que molt bé, tu, sí.
I on us esteu?
Ja ens ha convidat.
On us esteu?
Bueno, estem a un hostalet a la Gran Via, que ens agrada molt, que, bueno, jo havia vingut ja feia temps, i n'hi vaig dir en Josep, escolta, però clar, si en Gastón ens va convidar, per què no venim? I bueno, això, hem vingut, vam dir, anem-hi, va, i estem aquí, i ara, bueno, hem estat sopant a casa d'en Gastón, que sí, Gastón?
Sí, bueno, Xavier, bueno, la veritat és que una passada, m'ha fet molta, molta il·lusió tenir-los acá.
Escolta, sou fantàstics, i limusina avunt, limusina avall.
Sí, bueno, les he donat una volta, les ha encantat, i Josep deia, que sí, Josep, que, bueno, que... Jo, aquí, acá sí que se va bé, que estava, bueno, hem passejat per la Gran Via, bueno, los he portat a tots els llocs així més emblemàtics, i molt bé. Com senyors, que sí, Josep?
Sí, bé, què tal? Bueno, escolta, una passada, això de la limusina, Ens ha encantat, tu, ens ha encantat. Hem obert allà una ampolla de cava i fantàstic, tu. O sigui, ens ho hem passat, és allò més bé, tu.
Que bé.
O sigui que, a veure si estirem, i a veure si ve en Gastón, allà... A veure'ns nosaltres.
Pels que la gent que no us coneix, heu dit, mira, esclar, és un matrimoni que fa molts anys o no, Josep i Remei es van conèixer com oients del programa, i al cap de 10 dies ella ja era a casa d'ell.
Sí. Bueno, escolta, no, que va ser allò, la nit dels tinderans, que em deien, el Tinder de Catalunya Ràdio, tu. Total.
Molt
bé.
Però,
bueno, això que volíem saludar,
Parella, que moltíssimes gràcies, i des d'aquí l'abraçada general de la família dels ignorants.
Fantàstic, moltes gràcies.
Adéu, Gastón, records.
Bueno,
adéu.
Javier, una abraçada. Adéu.
Molt bé,
adéu.
Bona nit.
Bona nit, adéu.
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets dels Animals, torna l'Admirables Mascotes, aquelles històries xocants com la del Lluís de la Batllòria i les dues tórtores que el saluden cada dia, o l'amistat entre un xai i un gos, el Menut, de la Maria Rosa de Sant Cugat, o la de l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts i la Negreta, la gata que li va salvar la vida. Avui coneixerem el cas de la Montse de Premià de Mar i les seves gosses d'aigua, la Bruna i la Flor, dues turques andaluses, i com van reaccionar quan la Montse va perdre el coneixement d'excursió en un accident a la muntanya. Montse de Premià de Mar, bona nit i benvinguda.
Hola, bona nit.
Et vas desmaiar?
Bueno, em vaig quedar inconscient, vaig saltar i em vaig quedar inconscient.
I com van reaccionar?
Doncs mira, són dues gossetes que la Bruna ara farà uns anys i la Flor farà 14. I la reacció que van tenir va ser que la Flor es va quedar al meu costat sense bellugar-se i la Bruna va anar a buscar ajuda, va baixar el camí i va anar a buscar ajuda.
Això és sorprenent. Què tal si saludem Alexia Falcó, que és veterinària dedicada a l'etologia, és a dir, la relació entre persones i gossos. Treballa amb gent gran i persones amb discapacitat i gossos d'assistència. Alexia, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Què pensaves escoltant aquesta història?
Bueno, m'he quedat una mica parada perquè és que és al·lucinant el que poden fer els gossos. Però, per una banda, em quedo parada i per una altra banda dic, claro, si és que són gossos de treball i són gossos que prenen decisions, no?
O sigui, és com si un li digués a l'altre, tu queda't aquí, que exacte, jo vaig a buscar ajuda.
D'alguna manera, sembla que és això, vist des de fora, no? Penses, la gossa més experimentada, la que coneix, ha anat a veure què pot fer, quina sortida té, i ha deixat a la companya allà vigilant.
Estic escoltant a la veterinària i jo penso que és justament el que va passar. Perquè, és veritat, són unes gosses de treball. La Bruna és molt més forta que la Flor perquè és molt àgil, coneix molt bé els camins, els espais on es belluguem. La Flor pràcticament no hi veu i està sorda. I sempre va enganxada a mi quan anem per la muntanya. No es belluga al meu costat. Això vol dir que si se n'hagués anat, segurament s'hagués perdut o jo que sé què hagués passat, no? I, bueno, la Flor es va quedar al meu costat, arraulida, al meu costat, i la Bruna se'n va anar camí cap a baix i va trobar uns nois, un noi i una noia, i es va fer entendre, bordant, envoltant-los i mostrant-los el camí que tenien que seguir. I llavors ells la van entendre i la van seguir i em van trobar a mi. Van trucar al 112... Van trucar a la policia, va venir una ambulància, etc.
I tu seguies inconscient?
Sí, sí. El primer que recordo és algú que deia la tenim que portar a Can Ruti. I llavors ja, el dia següent de tenir l'accident vaig anar a veure la policia per donar-los les gràcies i llavors m'ho van explicar.
Alexia.
Que curiós. Sí,
sí. Sí. I, bueno, a més, la policia em va donar un sobre en les meves ulleres i un telèfon, que era el telèfon era una noia i un noi que m'havien trobat. I llavors jo vaig parlar amb ells també i vam fer una sortida per la muntanya. Però és que el que trobo molt curiós, bueno, la veterinària dirà, no, però la Bruna no és un gos d'assistència, però és com si fos un gos d'assistència per mi, perquè m'avisa. Per exemple, quan sona el temporitzador, m'avisa.
Sí, quan... sí, és que tenim una idea que no és real, que és que un gos d'assistència es fa, i no és exactament així. O sigui, l'ensinistrament tu pots ensinistrar en algunes coses, però el gos ha de voler fer allò. Per exemple, tu no pots obligar un gos a detectar, a olorar una maleta, no el pots obligar. Si no vol fer-ho, no ho fa. Li ha d'agradar fer-ho. I els gossos d'assistència, els gossos tenen uns trets molt particulars que són el desig de fer coses pel seu amo. I els hi surt de dintre, no? Estan feliços fent-ho. Vull dir que aquests trets dintre d'un gos d'aigües, doncs és molt fàcil veure'ls i treballar-los perquè arribi a ser un bon gos d'assistència. És a dir, aquest comportament que ell, que la companya d'aquesta nit, veu de tant en tant en el seu gos, en un gos d'assistència, amb l'ensinistrament, tu pots fer consistent i que no falli. Però no pots convertir de zero en un gos d'assistència. Ha de tenir aquestes condicions i aquestes ganes.
Que és el cas del gos que parlem, en concret.
Sí.
Les dues són molt maques. Per exemple, jo faig unes migdiades de mitja hora, però ella no em deixa dormir més de mitja hora. ella m'anima, no em fa aixecar-me i despertar-me.
I
o, per exemple, quan per anem per la muntanya, la flor va al meu costat, sense bellugar-se. Però la Bruna es fica per dintre la muntanya, es mira, mira, sempre em mira, eh? Llavors jo li dic, d'acord, ok, molt bé, atenta, i llavors ella segueix. Però, per exemple, quan ella veu que jo estic cansada, ve al meu costat, anem juntes. No fa falta que li digui juntes.
És que, sense voler, hi ha gossos molt excepcionals i molt intuïtius, i a poc ells es van acostumar a el que tu vols. Tu, amb el teu llenguatge verbal i el teu llenguatge no verbal, li estàs dient el que t'agrada i l'estàs portant cap a el que tu vols. I li reforces. O sigui, quan ella està al teu costat i estàs cansada, li dius molt bé. Encara que tu no te'n donis compte, li apropes la mà. O sigui, li dones reforç i li estàs dient que aquesta conducta és bona per tu. I ella s'acaba acostumant, no? Diguem que sense donar-te'n compte, tu la vas ensinistrant, aquestes conductes. Si tu aquesta conducta que t'ha ofert en un moment determinat no li fessis cas, no la repetiria. No sé si m'explico.
Sí, sí.
Els gossos, quan s'entenen amb una persona, no sempre existeix aquest vincle. Tu dius, totes dues gosses són fantàstiques, són de la mateixa raça, però una té unes condicions i una manera de fer totalment diferent. Jo puc tenir 25 gossos en la meva vida, però n'hi haurà un o dos amb els que m'entendré d'una manera diferent.
Sí, sí.
Alexa, quin és el missatge més important per transmetre als oients?
Que coneguin els seus gossos, que els mirin bé i que no els demanin el que no poden donar. Que vagin a favor dels seus gossos, o sigui, ajudant-los a fer les coses bé, i que els deixin ser com són realment, que els acompanyin. No sé si m'explico, que se'ls mirin molt.
Montse, en què va canviar la teva història amb les teves gosses després d'aquest incident?
Pues la veritat és que no canvia gaire, perquè jo sempre les he estimat molt, sempre les estimo i les respecto.
Però tu no et vas enamorar encara més d'elles veient aquestes?
Sí, la veritat és que sí, perquè a vegades m'enfado, eh?
Però, Montse, tu després d'aquesta experiència no te les menjaves a petons?
Pues mira, la policia és el que em va dir. Em va dir, Montse, avui barra lliure de xutxes, eh? Sí, 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 la veritat és que sí, que són coses d'aquelles que et fan pensar molt, eh?
Doncs, admirables mascotes, m'ha agradat conèixer aquesta història amb la Montse de Premià de Mar i també amb l'Alexia Falcó, veterinària dedicada a l'etologia, la relació entre persones i gossos. I no sé si vols afegir alguna cosa més, Alexia.
No, jo encantada d'haver conegut aquesta història tan fantàstica i a disfrutar. A disfrutar. Jo veig a la Montse molt, molt bé i em sembla que has tingut la sort de trobar-te amb un gos excepcional i l'has de disfrutar.
La Bruna i la Flor. Algun missatge més, Montse?
Pues sí, a mi m'agradaria donar-vos les gràcies al programa que sempre escolto, encara que he trucat només un parell de vegades. I m'agradaria moltíssim donar les gràcies a l'Alexia per tot el que m'ha ensenyat en aquesta estoneta que hem estat parlant, que he trobat que ha sigut molt, molt interessant tot el que
gràcies
em deia.
Gràcies a tu.
Bé. Ara només falta que ens saludin la Bruna i la Flor. Montse i Alexia, moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit i moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, Montse.
Adéu.
Doncs així ens ha passat aquesta primera hora d'un xat dimecres, dia 11. Per cert, ens escriu la Maria, ens demana si existeix l'amor a primera vista. No sé si existeix l'amor a primera vista...